Bon dia, benvinguts a la tertúlia de coap.cat, avui també en format radiofònic i televisiu. És dilluns, va ser ple dilluns, és dimecres, i per tant tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al PEP, pel grup de PDeCAT Demòcrates, Carmela Fortuny, tinenta d'alcalde del govern, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per la CUP Procés Constituent, Núria Gibert, molt bon dia.
Bon dia.
Per Ciutadans, Sergio Blázquez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per Esquerra Republicana Més, Ferran Villasenyor, molt bon dia.
Bon dia.
Per Iniciativa, Roser Casamitjana, molt bon dia.
Bon dia.
Pel PSC, Pere Soler, tinent d'alcalde també del govern, molt bon dia.
Molt bon dia.
I pel PP, Álvaro Benejà, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant de la tarifació social. La tarifació segons la renda de les famílies en els preus públics dels centres educatius municipals ampliarà les bonificacions en l'escola Bressol del 37% màxim actual al 70% de cara al curs vinent. L'aportació per a les ajudes per a l'escola Bressol, l'escola de música conservatori i l'escola d'art creixerà més d'un 100% i arribarà als 136.000 euros. La proposta s'ha aprovat al ple aquest dilluns amb els vots de tots els partits tret del PP, que s'ha abstingut. M'agradaria conèixer les seves opinions sobre aquesta tarifació social i si acaba de satisfer les expectatives que tenen cadascun dels grups sobre aquest aspecte. Comenci, en aquest cas, PDeCAT Demòcrates, quan vulgui.
Doncs bé, com a PDeCAT Demòcrates estem molt i molt satisfets per aquesta nova tarifació social. És un dels punts importants, conjuntament amb d'altres, però aquest molt important que es va aprovar en el passat plenari. Jo vull recordar que no partíem de zero, partíem d'una feina feta en l'any 2016, que ens ha permès també, fruit del pacte amb Esquerra Més, doncs poder afinar més i poder avançar de manera molt més ferma en aquestes polítiques de preus públics, doncs perquè puguin donar més aixopluc a les famílies de Sant Cugat. En aquest cas jo vull destacar tres aspectes molt importants. És aquest increment del percentatge que permet aquesta tarifació, com bé deies, doncs fins a un 70% en les escoles Bressol. Una de les altres mesures és que, per exemple, en l'escola d'art es podrà incloure el material escolar, que a ningú se li escapa que en aquest tipus de formació és molt car. I després la coherència que té aquesta nova tarifació i la universalitat. També, per acabar, i també perquè tothom pugui tenir temps de dir la seva en un tema tan important com aquest, evidentment això, la nova tarifació alleugera, diguéssim, el que és la intensitat d'atenció dels serveis socials. Hi haurà moltes famílies que no caldrà que passin pels serveis socials per aconseguir aquesta bonificació, una millora dels procediments administratius, i com a grup polític, per nosaltres és molt i molt important destacar que tot això es fa sense incrementar les quotes de les famílies. I per tant, jo voldria acabar la meva intervenció amb aquesta frase: sense incrementar les quotes de les famílies. I això sí que és clarament una línia que, com sabeu, nosaltres defensem clarament des del nostre partit.
Núria Gibert, de la CUP.
Sí. Bé, nosaltres vam donar suport, ja ho vam dir, ja li vaig dir, vaig tenir ocasió de dir-li a la Macalbert, celebrem el pas cap a, diguéssim, la tarifació, la graduació de l'escola Bressol, que era un tema que clamava al cel. Estaven en uns preus molt, molt per sobre de l'assumible per una família, diguéssim, que cobri doncs el salari mitjà, ja no dic el salari mínim, i per tant doncs generava unes complicacions a les llars molt importants. Nosaltres celebrem que l'administració sigui justa d'ofici i no siguin les famílies que han d'anar a serveis socials, perquè sabem doncs que a vegades genera un cert estigma o genera un cert prejudici en els serveis socials, i no tothom qui ho necessitaria hi acudeix efectivament de facto, no? I això els mateixos serveis socials ens ho han explicat moltes vegades. Com sabeu, també nosaltres ens agradaria caminar més, ser més ambiciosos en aquest sentit, i nosaltres apostem pel carnet de renda, que ja ho hem explicat moltes vegades, en què no només els preus públics es paguen en funció de renda, sinó tot allò que l'administració fixa, no? Quan et posen una sanció, doncs per què no que tingui una equivalència amb el que tu perceps amb el teu salari, no? Perquè no és el mateix que et posin una multa, ja ho vaig dir al ple, de 100 euros quan en cobres 600, a quan en cobres 4.000, una et destrossa el mes, i l'altra doncs és anecdòtica pel teu salari. Per tant, doncs ens agradaria que tot allò que tingués a veure amb els preus públics i també fins i tot sancions, etcètera, tingués a veure i estigués distribuït proporcionalment amb la renda. El que ens demostra això és que tampoc és tan difícil saber la renda, no? I per tant, poder fer aquestes gestions. Ja entenc que hi ha una certa complicació i és normal que s'hagi trigat una mica, però en tot cas es pot seguir caminant doncs en aquesta direcció, i per tant doncs ho celebrem.
Més opinions, Ciutadans, Sergio Vázquez.
Sí, nosaltres també hi vam votar favorablement en aquest punt. Jo crec que pràcticament tots els partits polítics hi hem estat d'acord en que ja s'havia d'implementar un sistema de tarifació o tarificació social, i hem de destacar que en primer lloc la quantitat bonificada augmenta un 100% gairebé, és a dir, es dobla. També que hi ha una harmonització amb la resta de departaments de l'Ajuntament, i que després per al ciutadà és molt més senzill, perquè al final hi havia un batiburrillo de categories. Al final, doncs, bàsicament hi ha quatre opcions, que és un tram que és el no bonificat, que efectivament, com deia la Carmela, doncs, mantenen els mateixos preus, i després hi ha tres categories, i en aquest cas efectivament doncs, la categoria més ambiciosa, per dir-ho d'alguna forma, el que és les escoles bressol, arriba a una bonificació total del 70%. Això estem nosaltres d'acord? Sí, absolutament. Què és l'òptim necessari? No. Això ha de ser el punt de sortida per a una política encara més ambiciosa de cara als propers anys de redistribució de la renda.
Més opinions, Esquerra Republicana, més?
Bé, molt sovint es destaquen els desacords, i en aquest cas nosaltres volem posar en valor l'acord que va haver-hi ja en el pressupost de l'any passat en Convergència per tirar endavant aquest concepte de la tarifació social, que l'any que ve ja ningú se'n recordarà aquesta tarifació social, perquè ja ho haurem ficat dintre d'aquesta postura. I això és una reivindicació dels grups d'Esquerra durant de sempre, i per tant ara ho tenim. I ja l'any passat vam tenir una tarifació social que el que feia era posar preus segons renda, que era la primera vegada que la fèiem, i per tant era una base a partir de la qual feia aquesta versió 2.0, que és la més millorada. Havíem de saber quin era el nivell de renda de les persones que anaven a l'escola bressol per poder determinar aquesta estructura i poder corregir-la, que és el que ha passat. En aquests moments el que s'han ampliat, s'han reduït per dos, són els segments, per tant que hi càpiga més gent, i per tant de facto el que hem fet és reduir el preu de l'escola bressol majoritàriament aquelles persones que hi accedeixen, i però lligat a un concepte de renda que entenem que és el més, que és el més just. Més drets, un preu modificable, com us dèiem, i això ens obre un camí també al que comentava en diferents ocasions, ja parlant de Núria, la targeta ciutadana, que a nosaltres ens agrada dir, o el carnet de renda, és que tots aquests preus públics vagin en relació amb el nivell de renda. I quan estem parlant de preus públics estem parlant doncs dels preus dels tallers o altres cursos. El tema de les sancions no l'acabo de veure, però en tot cas ja en parlarem, i altres com els casals d'estiu, per exemple. En el moment que tinguem aquest petita targeta, que no fos la feina, no és la targeta, sinó és la feina darrere, que ja has donat la teva renda, automàticament t'ha de sortir quin és el teu preu. I aquest entenc que és el repte del que posarem d'aquest any i pel proper.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
Bé, sí, nosaltres per suposat també vam donar suport. Volem recordar que, com es deia abans, lo de la tarificació social ve de lluny, és una reivindicació que ve de lluny. I jo recordo algunes de les crítiques que se li havien fet, és a dir, que la trampa que pot fer la gent amb la renda, és evident que tota llei té el seu perill, però pensem que és l'única manera d'aproximar-nos al que és la realitat econòmica de les famílies. Nosaltres en el passat mandat no vam estar d'acord, perquè pensàvem que no s'acabava de complir, no es complien els criteris que nosaltres consideràvem que eren imprescindibles, com haver fet una diagnosi primera de qui necessitava això, qui no, a qui podia afectar, a qui no, qui podia quedar exclòs d'això o no. Però en aquest cas doncs considerem que s'ha fet un pas endavant. Pensem que la mateixa praxi d'aplicació durant un any doncs ha ajudat a millorar el tema, i probablement també les pròpies finances de l'Ajuntament han ajudat a millorar el tema i el pacte doncs que hi havia. L'única cosa que potser doncs nosaltres trobem a faltar és que això no s'hagi fet amb la participació de tots els grups municipals, i que per tant tots hagin pogut dir la nostra. I l'altra cosa que ja s'ha dit aquí abastament doncs és que pensem que més enllà de l'escola bressol, més enllà de l'escola d'art, hauria d'abarcar altres preus públics de l'Ajuntament. Pensem que si les nostres finances continuen estant doncs sanejades com fins ara, això es podran aplicar en progressius mandats, i això és el que esperem que sigui la tarifació finalment.
PSC, Pere Soler.
Sí, jo crec que el que primer volem destacar és posar en valor de per què hem arribat en aquest punt, no? I aquest punt no és d'aquest mandat, no és del passat mandat, sinó de molts anys de lluita d'aquest viatge de donar a la ciutadania diguéssim un servei amb un just preu en funció de les seves rendes. I diverses mocions presentades per diversos partits d'esquerres, entre els quals el PSC en el seu moment, doncs, han anat prenent consciència en el món global de la política, doncs, que aquesta tarifació era necessària. Hem arribat a aquest punt i no és menys tenir, sinó també per un acord d'estabilitat pressupostària per part del partit de govern en aquell moment, Convergència i Esquerra Republicana, i subsumit, diguéssim, amb l'acord també de pressupostos amb el PSC. Jo crec que s'està fent bona feina, s'han posat les bases, ara s'han presentat aquests preus públics del Patronat Municipal d'Educació, però això ens ajudarà a harmonitzar tots els preus i taxes de l'Ajuntament. Jo crec que s'ha de felicitar l'equip tècnic que està tirant endavant això, és l'equip d'economia del govern, perquè això és d'alguna manera és el primer pas per abordar la resta de preus públics. A mi m'agradaria fer un contrapunt, és a dir, nosaltres estem realitzant un seguit de bonificacions i això tindrà un impacte també en els pressupostos, hem de ser conscients. I llavors, partits que en aquest moment aboguen per la baixada d'impostos, no podran fer el doble discurs de dir baixem impostos i a la vegada bonifiquem encara més, perquè les partides s'hauran de compensar. Aleshores haurem de ser també tots corresponsables quan posem el discurs sobre la taula de què li donem més importància, de quan diem això no es pot fer perquè hem de seguir bonificant o hem de seguir aplicant la tarifació social, doncs esperem que siguin tan, diguéssim, tinguin aquesta visió tan positiva com la que tenen ara.
Álvaro Benejam, del PP, que és l'únic partit que es va abstenir.
Sí, nosaltres ens vam abstenir. En realitat, estem d'acord amb totes les mesures preses. Nosaltres sempre hem sostingut que si hi havia tarifació social havia de ser per sota, és a dir, gravant més les despeses de tipus general a tothom, sinó per sota, pel rang de sota, per les persones que no tenen tants recursos i no poden pagar les quantitats que s'estaven cobrant, bonificar-los, no? I sempre hem entès que era així, sempre ho hem dit, i en aquest cas ho seguim entenent i, per tant, no ens vam posar. El tema, al final, aquí nosaltres el que volíem fer era votar a favor, però per un error vam votar abstenció, no va ser intencionat, però estem a favor de totes aquestes mesures que s'han pres i d'acord en que les persones que menys tenen i que no poden pagar aquestes quantitats que s'estaven cobrant, us paguin menys, no? El tema que deia el Pere ara mateix, suposo que ens referia a nosaltres, perquè nosaltres sí que en demanem any rere any una baixada d'impostos.
No només a
vosaltres. Bueno, no només a nosaltres, però nosaltres ho fem, no? Demanem una baixada d'impostos, no general, sinó en determinades qüestions, en determinats impostos que creiem que són massa alts, com per exemple l'IBI, no? Però l'IBI hi ha per tothom, és a dir, també hi ha bonificacions en l'IBI per casos concrets, persones amb casuístiques concretes, però en termes generals l'IBI està car, també es cobra amb plusvàlues. Nosaltres demanem una baixada de tot això. I a més demanem que tot això no afecti a coses com aquesta, és a dir, que es pugui seguir bonificant les rendes baixes en els preus públics o en les taxes. I jo crec que és compatible. El Pere diu, si ho demanen, com ho faran? No? Doncs, ho faríem retallant d'altres llocs. És a dir, per nosaltres la prioritat són les despeses que són més necessàries pel municipi, i aquestes ho són.
Ciutadans havia donat un tomb, Esquerra Republicana i PDeCAT.
Sí, perquè considero que a part de tot el que hem dit, també és de rebut dir, sobretot pels espectadors que ens poden estar veient, que nosaltres diem-ne, encara que haguem aprovat això i que ho trobem positiu, jo em vull referir sobretot a les escoles bressol, la situació no és l'òptima. És a dir, al centre, a dia d'avui, encara obtenir una plaça pública, a la qual jo crec que és un dret universal i que tots haurien de tenir dret, doncs és molt difícil. Jo mateix ho vaig patir, però molts pares també, no? Vols portar el fill a una escola bressol que sigui pública i al final normalment se't dona l'opció que hi vagis a una perifèria, i quan analitzes els costos, el desplaçament, el temps, al final no et surt a compte, i de vegades doncs has d'optar per una escola bressol privada. Vull dir que encara que haguem parlat de que hem portat una mesura que millora les condicions d'aquells que hi poden accedir, encara tenim el repte de que moltes més persones, molts més nens, hi puguin accedir al dret universal de l'escola bressol. Només ho volia deixar sobre la taula.
Esquerra Republicana?
No, jo volia fixar el concepte, perquè després de la intervenció del company del Partit Popular, aquí no estem parlant d'un dret assistencial, no estem parlant de la reducció de preu a les persones que ho necessiten més, estem parlant de lligar el preu públic a la renda.
Sí.
I per tant, aquells que tindran un preu amb una reducció no han anat a serveis socials, que no és que sigui una cosa dolenta, però al contrari,
simplement l'estem lligant, i per tant aquells, les rendes més altes, no els pagaran al màxim, no pagaran més, perquè si no el preu serà com el de l'escola privada, per tant per això no creix en d'altres coses. I per tant, i per tant no, ja sé que no volies fer-ho, ja n'hem parlat moltes vegades, però no estigmatitzem el tema de tarifació social. Tarifació social és un tema de justícia social, no d'assistencialisme.
PDeCAT?
Totalment d'acord. Jo crec que hem d'incidir molt en aquesta tarifació i el camí que puguem recórrer amb la targeta ciutadana o el carnet de renda, amb la resta de preus públics, parla de coherència i d'universalitzar. Universalitzar doncs, aspectes que són un dret de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes i que cadascú ho faci en funció de les seves mesures. Jo vull recordar que estem parlant d'una bonificació d'un 70%, però també tenim famílies que estan bonificades fins a un 100%. No? Aquestes sí que tenen a més un acompanyament doncs, pels serveis socials en aquest cas. I per acabar, com a equip de govern, com a grup polític, nosaltres el que estem treballant és per no incrementar la pressió fiscal dels nostres ciutadans i ciutadanes. O sigui, fer una bona gestió, té un ajuntament ben sanejat, econòmicament doncs, estable, per no haver d'incrementar aquesta pressió fiscal als nostres santcugatencs i santcugatenques.
PSC.
Sí, arran del que diu la Carmela, no? La pressió fiscal, nosaltres encara hem de poder valorar la davallada que va suposar o que suposarà la reducció de la base de l'IBI en el nostre municipi, l'impacte que tindrà sobre el pressupost. Si a més hi afegim, diguéssim, en termes de tarifació social, aquest augment de tarifació social, home, hem de veure molt bé quina és l'atenció de tresoreria de tresoreria de l'Ajuntament. Llavors hem de dir, escolta'm, volem fer-ho? Sí, estem tots d'acord, també. Ara, el que no podem fer és trampes al solidari, perquè els impostos ens serveixen per això. Els impostos ens serveixen, a part de tot el que és la despesa ordinària pròpia de l'Ajuntament, ens serveixen doncs, per poder donar serveis i prestar serveis. Una altra cosa és l'aspecte que deia el Sergio respecte a les escoles bressols o la quantitat d'escoles bressols que tenim. Nosaltres tenim una projecció de creixement a la ciutat que és molt variable. Llavors, fer escoles bressols no és el mateix que fer una escola de primària, perquè l'hauràs d'omplir. I si tu fas unes opcions d'escoles bressol, al final el que necessitaràs és omplir-la. Recordar que anys enrere els problemes que hi havia també per omplir l'escola al Molí de les Planes, perquè la gent no volia arribar-hi, llavors es va haver de canviar el model per poder donar, diguéssim, la cobertura que es necessitava. S'ha de veure i s'ha de veure l'impacte.
La CUP Procés Constituent i després Iniciativa.
Sí, jo molt ràpidament, jo penso que les escoles bressol haurien de ser gratuïtes, és a dir, hi ha forces estudis que avaluen l'impacte, per exemple, nens que venen de famílies d'origen estranger, en què socialitzen en aquesta etapa, que tot i no ser obligatòria, socialitzen amb altres nens, multipliquen increïblement les probabilitats de seguir estudiant, les probabilitats d'inclusió i d'èxit. És a dir, les escoles bressol són un esglau bàsic en el nostre sistema d'ensenyament i de socialització, i per tant les hem de començar a entendre com un dret educatiu i com un dret també de les famílies, aquelles que els pares han de treballar i per tant els nens han d'estar atesos, no? Per tant, nosaltres la universalitat crec que lligada sobretot a l'accés, i per tant nosaltres no ens cauen els anells que aquelles persones que efectivament tinguin unes rendes més altes, si realment hi ha un impacte tan gran per l'Ajuntament, que jo dubto, perquè segur que hi ha un impacte, no? Però al final totes les prioritats polítiques i tu vols absorbir els impactes on les poses. Per tant, diguéssim que en termes absolutos és difícil de plantejar-ho, però en tot cas, a mi no em cauen els anells de pensar que, com deia, no? En termes de sancions, però amb qualsevol cosa de preus públics, no és el mateix per rendes de 3.000 euros o de 6.000 euros que n'hi ha a la nostra ciutat, que els hi entren pagar 400 euros per una escola bressol o pagar, l'abonament a la piscina municipal, que per altres rendes, no? I per tant, en aquesta escala, és que no és un greu ja, o sigui, si cal que es pugi perquè aquest servei es doni, doncs es puja i ja està, i és una, al final són uns preus que queden proporcionats a les rendes de cada família. L'última cosa que volia dir és que jo crec que l'Ajuntament no presta serveis, l'Ajuntament blinda drets i s'assegura i garanteix que aquests serveis es donin, però jo no el veig com un prestador de serveis, no? El veig com l'administració intentant vetllar. Sí, però quan dius prestador de serveis sembla que siguis un proveïdor, i és una visió que... Sí, però... Sí, Sí, però no em sembla
obligat, és com el complement que hem de prestar.
Sí, ja ho sé, ja ho sé.
No li veig la connotació negativa, no? Per la sanitat pública...
És una qüestió de fons.
No li trobo...
Sí, però és una qüestió de fons, és a dir, no som només prestadors de serveis, i per això feia aquesta introducció, sinó que hem de blindar aquests drets, no? I per tant, no ens situem només com l'Ajuntament té uns serveis que ha de prestar i els presta en la mesura que pot, sinó hem de fer el possible per blindar aquests serveis. Les coses bessoles, ni que la legislació, diguéssim, donés aquest marge, jo pensem que n'hi ha poques, que n'hi han d'haver més i que ens hem de prendre com un dret, no només com un servei més.
Vull ser molt breu i només tornar a les escoles bressol. Si no m'equivoco, tenim 8 escoles bressol públiques per 24 de privades. Llavors això de que diríem hi ha algunes que queden buides no ho acabo d'entendre. És a dir, si n'hi ha 24 que són total, de les quals només una tercera part són públiques, alguna cosa aquí hi ha que no quadra. Vull dir també per experiència pròpia que els preus en aquests moments no són tan diferents, curiosament, del que és la pública del que és la privada. No estic ara parlant de la tarifa social, estic parlant dels preus del preu base, diríem, per tothom. I després hi ha una altra cosa que penso que també hauríem potser de replantejar, que són les prestacions que fa l'escola pública i l'escola privada. Ho dic perquè si no és molt fàcil que el públic es decanti per una de les opcions, simplement.
Potser té raó la Roser, eh? Hem posat el debat una mica cap al cantó del pressupost. Que es comentava. És veritat que si tinguéssim molt pressupost doncs podríem fer moltes més coses, però tenim el pressupost que tenim. És a dir, o apugem impostos i recaptem més diners i fem més per poder fer més coses, com per exemple el que deia la Núria, posar les escoles gratuïtes, totalment, és una opció. O no recaptem tants impostos i deixem de fer altres coses per posar-les a les prioritàries, no? Que és el que nosaltres defenem. Nosaltres no volem recaptar més impostos encara, i estaríem, per suposat, en contra d'aquesta proposta que acaba de fer, aquesta qüestió que acaba de comentar la Núria, d'apujar més a les rendes més altes, perquè ja ho paguen en renda. O sigui, ja paguen un impost a la renda que és progressiu en funció de la seva renda, no?
I per tant,
sí, o no, perquè els llindars que estan aquí d'impost a la renda es paguen molt poc.
Proporcional,
clar. Clar, però és proporcional, però no és proporcional, és progressiu, és més que proporcional.
Ja, perquè els mateixos per tothom.
Sí. Però per això nosaltres jo crec que el que aquí hem de definir són les prioritats que tenim en la despesa. I per nosaltres una de les prioritats és aquesta, que les persones que tenen uns nivells de renda que no arriben a aquests llindars dels que estem parlant a la tarifació social, puguin gaudir d'alguns serveis, denominats serveis, perquè hem de denominar-los d'alguna forma, sense tenir de pagar com altres persones perquè no els hi arriba, no? Perquè si pagues l'escola Barcelona potser, doncs no pots pagar algunes altres coses, no? I també aquestes persones tenen dret a fer altres activitats que no només destinar tants recursos dels disponibles mensualment a pagar l'escola Barcelona, sinó que aquests nens també poden gaudir d'altres activitats, no? Extraescolars. I aquesta és la nostra aposta, però sí, són prioritàries i hem de tenir clar en el futur quines són les prioritats.
Bé, se sent Ciutadans?
Sí.
Doncs, i PDeCAT després.
Jo he posat també el debat sobre la taula per provocar una mica, eh? És a dir, quan es treu d'un pressupost, es treu una partida per afavorir, en aquest cas, doncs, o per incentivar determinats serveis públics, doncs vol dir que o en posem de més o el traiem d'algun altre lloc. Això són fades comptades. I estic totalment d'acord amb la reflexió que feia la Núria. Nosaltres també abogaríem per tenir unes escoles bressols doncs similars a les escoles públiques, és a dir, a cost zero. De fet, la tarifació social el que intenta és precisament, com es deia, a partir de la renda, doncs tu aportes tant a les escoles bressols. Jo, en el debat de la quantitat d'escoles bressols, he volgut fer la reflexió de dir que hem de dimensionar molt, perquè és un equipament que és molt sectorialitzat, i vol dir que si s'esmercen diners en un equipament, vol dir que li hem de donar una rendibilitat temporal, no econòmica, sinó temporal, de dir, reconvertir una escola bressol no és el mateix que reconvertir un altre tipus d'espai o d'equipament públic, en aquest sentit. És evident que s'han de fixar les prioritats, amb aquesta redistribució que dèiem nosaltres del que era on posar els diners de l'Ajuntament. I hi ha faig una connotació negativa amb que l'Ajuntament presta serveis, el presta l'Ajuntament, el presta l'Estat, inclús els presta les entitats. Les entitats
això, eh? Dic, era una reflexió general. Sí, no, 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 evident que prestem serveis. Dic, no ho planteja l'Ajuntament com amb una relació
Núria, és que prestar un servei i un dret no són antagònics. És a dir, quan nosaltres reclamem com a ciutadania un dret, no vol dir que no es pugui prestar un servei des d'una entitat pública o des d'una administració pública. Aleshores, també tenim drets universals, com podria ser el treball, el dret universal a l'habitatge, i tu dius blindar. No tenim blindats aquests que són tan bàsics, a vegades blindar el de les escoles bessols, que seria quasi el més bàsic, doncs a vegades costa també, no? Però no sé, jo crec que el llenguatge és bo també explicar.
Ha quedat clar. Sí. Ciutadans, PDeCAT i Esquerra.
Sí, potser només per tancar ja per la meva banda aquest tema i a col·lació del que ha dit el Pere, que ha tret el debat de, doncs sí, és possible per part d'alguns partits polítics, com a mínim ho veiem així, el fet de tenir un pressupost d'aproximadament 125 milions d'euros, doncs encara baixar lleugerament els impostos. I creiem que això és compatible si al final prioritzes determinades decisions de ciutat. I per exemple, vull posar sobre la taula, avui que hem parlat de la tarifació social que se'ns va portar a ple, positiva, que encara s'ha de millorar, però estem parlant aproximadament de 70.000 o 80.000 euros. Durant el ple han entrat, per exemple, hem aprovat assessories externes o consultores, o fins i tot canvis del cartipes municipal, que moltes vegades els imposts dels quals hem parlat han estat molt superiors. Llavors, podem tenir un altre model de ciutat, o és possible tornar-li els diners als ciutadans rebaixant la pressió fiscal si tenim en compte algunes partides o alguns projectes. Jo sé que potser la Carmela no hi està d'acord, nosaltres la Biblioteca Central, que és un projecte superinteressant i que per ciutat i per rati en principi l'haurien de tenir, però potser l'hem de repensar, perquè són 9 milions d'euros, 9 milions d'euros. És una inversió, efectivament, és una inversió. Al cap i a la fi surt del pressupost municipal i són 9 milions d'euros. Sí. Ho sabem, però en tot cas potser doncs l'hem de posposar, o hem de pensar si podem tenir la possibilitat de que les escoles bressol siguin absolutament públiques o no ho siguin. És a dir, hi ha marge com a mínim per fer un altre tipus de política o rumiar-s'ho.
PDeCAT?
Bé, jo faré també una reflexió general, és que arrel de la intervenció d'una mesura que és positiva, no?, com és la tarifació, s'han aprofitat, és lícit, no?, per treure moltes coses. Recordeu, sisplau, que hi ha un 90% dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat que estan contents de viure a Sant Cugat, i això implica l'espai verd, implica la gestió que fa aquest ajuntament, implica el lideratge i les decisions que pren la nostra alcaldessa i l'equip de govern, però implica uns bons serveis educatius.
No sempre.
Permeteu-me, jo he estat molt calladeta amb totes les seves intervencions.
Jo estic dins del 90% i sóc crític.
Continuï, sisplau. Mira,
vostè serà d'aquest 10% que a més a més coincideix que està a l'oposició. Fantàstic, és una bona coincidència. Però vol dir que aquest 90% de la població de Sant Cugat està il·lusionada, vol viure a Sant Cugat. I a més això implica polítiques relacionades amb el benestar de les persones. I això també implica les polítiques educatives i implica, evidentment, les escoles bressol. Camí per recórrer, segur. Però déu-n'hi-do la feina que hem fet, i jo estic contenta i satisfeta de la feina que s'ha fet conjunt amb els altres grups polítics per tirar endavant aquesta tarifació social per la qual continuarem treballant.
Esquerra Republicana més i
després molt reduït. Primer dir que el 90% de la gent que estem d'acord a viure a Sant Cugat, diguem-ne que seria un aval al govern, és com a mínim...
No
ho
he dit
això. És el que m'he interpretat.
Si és l'oposició és normal.
En aquest moment estic jo. I molta altra gent, perquè si no, diguem-ne que Convergència tindria 23 regidors. D'altra banda, anem al tema que era el que ens tocava. Home, escolta, hi ha algú que no paga aquí també, que és el govern de l'Estat. El govern de l'Estat no ha traspassat a la Generalitat part dels fons que haurien d'anar a les escoles de sol. Per tant, al final estàvem pagant sobre quin és el finançament dels ajuntaments, i el que és evident que és que cal una nova de finançament, que amb això no coincidim amb molts altres, per exemple el Partit Popular. I què ha passat? Una plaça d'escola bressol costa 7.200 euros cada plaça, menjava part, de la qual abans era terços, es pagava als veïns, als ciutadans, a l'Ajuntament i la Generalitat. La gent no paga perquè l'Estat no paga, l'Ajuntament ha hagut de pagar la seva part per
mantenir els ciutadans. I això és una inversió, és una inversió, i no n'hem parlat del concepte de benefici social. A vegades, jo crec que tots ho tenim clar, no? Però a vegades tot es fa pèrdues i guanys. A l'Ajuntament jo crec que del poc que guanyem és quan fem llicències que paguen. La majoria, serveis socials, cultura, és deficitari, però hi ha un concepte que és benefici social, que és allò que nosaltres no només estem per guanyar o per perdre diners.
El retorn.
El retorn, i el retorn social. L'escola Bressol té un retorn social, segurament no molt en persones, perquè les persones que hi van, no, no sé quantes deuen ser, 600 o el que sigui, però sí que té un retorn pel conjunt de la societat i això s'ha de preservar.
La CUP havia donat un torn.
Sí, només volia dir que és molt poc rigorós en ciència social que es faci una pregunta del tipus li agrada viure a la seva ciutat, i evidentment a tothom que viu en una ciutat li agrada viure i està satisfet de viure a la seva ciutat, i això, o sigui, traslladar-ho i fer la translació de que això és un vistiplau a la gestió de l'equip de govern, al coneixement de l'alcaldessa, perquè és que Carmela ho has dit literal, o...
Sí, és que és objectiu, eh?
No, no, és objectiu.
És una auditoria externa i a més
veiem abans de les dades. Sí. Si tu et pregunten si estàs satisfeta, si tu estàs satisfeta de viure a la teva ciutat, perquè jo conec gent a qui li han preguntat, a mi no me l'han preguntat en aquesta onada, i evidentment està satisfet de viure a la ciutat d'on és, i això no vol dir que val ni les polítiques de govern, ni que vali l'exclusió de la ciutat, ni el model de ciutat en qüestió. O sigui, no es pot fer aquesta traslació de l'Itera, que és molt trampera.
Si em permets, et recomano que et miris en profunditat l'observatori,
exactament aquesta,
els 90%.
Parlem un dia de la ciutat.
Estaria bé. Quin paper que està esperant
el sector
de parar-la pacientment.
No, jo també he
parlat. Sí, després parlo, però no l'havia vist.
He pensat la
meva iniciativa.
Sí, i jo no entraré en aquest tema, perquè les sensacions són les sensacions, i és veritat que si la gent el que fa és comparar amb altres municipis. Si jo visqués a qualsevol municipi dels voltants, estaria millor o pitjor. Bueno, m'agrada més viure a Sant Cugat que a Cerdanyola, o a Rubí, o a Ripollet, o a Terrassa, o a Sabadell. És aquesta. Al final la gent es pregunta això i diu, no, estic millor a Sant Cugat, però això pot ser degut també a la nostra proximitat a Collserola, i que això la gent valori molt més que altres municipis que no ho tenen, no? I això no és mèrit de l'equip de govern, evidentment. Sant Cugat és així, està a prop de Collserola, està tocant a Collserola. Bueno, però el tema del pressupost, jo crec que ara donar les culpes a l'Estat perquè no pagui la Generalitat perquè pugui pagar les escoles bressol és portar el debat on no toca, perquè...
però això no és una opinió, és un fet.
No, és un fet, perquè aquí, per exemple, l'exemple que tenim a Sant Cugat, que Sant Cugat és el titular d'escoles bressol, és que l'Estat paga puntualment sempre les participacions de l'Ajuntament als ingressos de l'Estat, sempre, i la Generalitat no. La Generalitat es retrasa en les aportacions que ha de donar Sant Cugat, i això afecta a les altres municipals. No, no és que perquè l'Estat no pagui. L'Estat fa les transferències i, a més, el fons de liquidez per totes les necessitats que té la Generalitat.
Iniciativa i PSC.
Jo no és així, com una mica tall de broma. Jo proposaria, no cal que incrementem els impostos, no cal que la gent pagui més, no cal que ens estalviem també amb la biblioteca. Jo, si hagués d'apostar, faria que ens estalviéssim amb tots els recursos que tenim en urbanisme. Us asseguro que si això no fos així, podríem pagar totes les escoles bressol gairebé gratis.
Recursos judicials.
Recursos?
Judicials.
Judicials.
Sí, per aclarir-ho.
I ara no direm preus perquè no ve el cas, eh? Només era una aportació així, una mica en plan de broma.
Jo crec que això ha estat, Roser, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el que acabes de plantejar, eh? Perquè ens podríem haver carregat la ciutat si no tinguéssim recursos sobre la taula, com per exemple el de Torrenegra. Però més enllà d'això...
La costa del golf, el
jo et dic que... No, però jo et dic que amb tot aquest aspecte és una generalització que és molt perillosa la que acabes de fer, però bueno, és igual. En tot cas, jo vull tornar amb el tema de la tarifació social, sí. I el tema de per què estem en aquest punt, com començava al començament, perquè hem arribat a un punt de consciència, però tot això ha estat perquè hem passat uns anys de crisi brutals. La llàstima és que potser arriba, jo no diré tard, perquè això ja està per quedar-se, però si ens ho haguéssim plantejat potser 5 anys enrere, pues, la ciutadania no hagués patit el que ha patit durant aquests anys de crisi. I entrant en el tema del finançament, és obvi que es necessita una nova llei de finançament dels ajuntaments. No pot ser. Una cosa és veure els ingressos directes de l'Estat, perquè tenen obligació, i una altra cosa és l'escany que està patint la Generalitat de Catalunya per part del govern central en el fet de no pagar quan ni pertoca les partides. En aquest ple vam presentar dues mocions que instàvem a la Generalitat, instàvem a l'Estat a pagar perquè la Generalitat pogués també funcionar. Una era la de les escoles bressols, precisament, la de primera infància, no només escoles bressols, sinó de 3 a 6 anys, i la segona, la retruc, era el tema del CAR. I el PSC, amb diferents mandats anteriors i diferents anys anteriors, també havia demanat que l'Estat ingressés el que pertocava no només a la Generalitat, sinó també en els municipis. Jo crec que el finançament que està duent a terme, el projecte de finançament que està duent a terme el Partit Popular, és escanyar les entitats locals. Sí. que no són deficitàries, sinó que són, diguéssim, que aporten més diners dels que gasten.
PDeCAT, li ha donat un torn.
Per acabar, la veritat és que a mi m'agradaria encomanar-los, és el que he intentat en la meva primera intervenció, pel que veig no he estat massa encertada, almenys en el seu punt de vista, encomanar-los aquesta il·lusió que la gent té per viure aquí. I això és fruit, més enllà dels observatoris, és fruit d'un model de ciutat. I és objectiu aquest model de ciutat, senyors, no l'han fet vostès. Aquest model de ciutat l'han fet entre tots, sobretot la societat civil, però també l'ha fet un equip de govern, en aquest cas un partit polític, doncs que fa molts i molts anys que està governant en aquesta ciutat. Per tant,
amb anterioritat,
i a més ara, doncs també amb el PSC, no? Però en aquest sentit, bueno, però ja sabem quines eren les forces majoritàries, no? I en aquest sentit, jo li vull encomanar, jo estic molt il·lusionada de viure a Sant Cugat, i estic contenta que els ciutadans i ciutadanes diguin això, i tinc el repte de que amb allò amb el que no arribem, doncs puguem continuar-hi treballant, que tinguem molt clar quines són les prioritats i que puguem avançar.
Pepe i Ciutadans, que li han donat aquests torns abans de la tertúlia.
Jo com veig que el debat ja l'exhauríem amb aquest tema, Carmela, jo entenc.
Sí,
il·lusionats estem. Jo crec que tots els d'aquesta taula estem dintre d'aquest 90% que deies que està satisfet de viure a Sant Cugat, perquè li agrada Sant Cugat. Almenys li agrada més que altres llocs.
A mi no m'hi apunteu.
Que estaves dintre d'aquest 90%.
A donar suport directe al govern, no?
Que el tema és que, és molt fàcil, ara, amb una majoria, havent tingut una majoria absoluta en l'anterior mandat i en aquest mandat, ara no, perquè governen amb el PSC, però tenen 11 regidors i un que no és del seu partit, està orgullosos de la seva tasca. Bueno, jo ho entenc, però el que tenim no és... Sí, ja ho sé, que tenim projecte, jo no he dit el contrari. Però que el projecte és el d'avui. Abans hi havia un altre. Portem molts mandats a darrere i el que és avui Sant Cugat, el que és avui Sant Cugat és fruit no només del mandat passat o l'anterior, que a vegades hem anat cap enrere, sinó dels mandats dels 10 o 15 últims anys. Sí, 10 o 15. I llavors, en aquest termini, o més, o 20, en aquest termini han governat altres partits, com el PSC, el PP també va estar governant amb Convergència, bueno, no us atribuïu un mèrit que, bueno, us pertoca en part, però no...
Passamar-ho brevetat, Ciutadans, Esquerra, la CUP i Marxem.
De forma molt breu, jo estic encantat de viure a Sant Cugat, formo part d'aquest 90% que ja està encantat, però tot i així sóc crític, i jo crec que el model de ciutat, vostès han estat actors principals, evidentment, també ho ha estat el PSC, vostès de vegades han tingut majoria absoluta i de vegades per algun motiu X l'han perduda, o sigui que la ciutadania fa aquesta lectura. I deixant sobre banda, és cert, jo crec que l'Estat hauria de pagar determinades partides a la Generalitat i que aquí s'ha de veure el finançament, però també la Generalitat, moltes vegades quan tens números sobre la taula, moltes vegades també pot prioritzar, TV3 225 milions d'euros i de vegades algunes partides destinades al que és el procés, tampoc em vull estendre, doncs això al final tampoc va a política social precisament.
Ferran, senyor?
Molt breument, home, aquí la companya, la Carmela, feta de bombera piròmana, és interessant. O sigui, el mantra que esteu repetint...
S'ha atrevit en política
federal. Sí, no, jo ho sé, i sobretot repetir el mantra és que qualsevol que tingui en compte qualsevol que faci una proposta alternativa al govern és que està criticant la ciutat i confondre ciutat i govern. Qualsevol cas, jo crec que quan es perden les majories absolutes en aquesta ciutat s'avancen coses, i com a exemple la tarifació social. I dintre la tarifació social no estic dient que això sigui un fruit solament de l'oposició, el govern també hi és, el govern d'aquell moment i el govern actual. Un petit cap a la Roser, 8 i mig, de Tenmates, 6 de Arif, 1 de Costa Rolf, 3 de contribucions, aproximadament...
Milions d'euros,
eh? Estem parlant de 8,5 milions.
Això
m'ho volia
dir, però no
veiem. 18,5. No, no, no. Sí, que jo no veiem tu, no, perquè ens arroba per a l'euro. Vale, però som 18,5 milions d'euros que podes poder haver destinat a Santa Magoc a fer més escola.
Gràcies per l'aclarir.
Sí, molt breument. És injust, és irreal i és extremadament simplificador dir que quan fas una pregunta de satisfacció del lloc on vius, que és on jo, per exemple, tinc els meus avis, els meus pares, els meus amics, el meu company, que és la meva ciutat, això sigui un aval directe a la gestió de govern. Quan vostès pregunten quina satisfacció té pel fet de viure a Sant Cugat, segurament hauríem d'anar a preguntar a la gent que ja no hi pot viure a Sant Cugat, perquè aquesta gent també és moltíssima. M'agradaria una mica més d'autocrítica. Tenim la ciutat més desigual de Catalunya, amb les desigualtats més fefaents i més grans que hi ha a Catalunya. I vostès han perdut suport, i el seu model de ciutat ha perdut suport d'un comici a un altre, i per tant m'agradaria sentir una mica més d'autocrítica, perquè tanta autocomplaença fa que no siguin creïbles al final el seu projecte. Jo ja ho sé que vostès tenen un projecte diferent del nostre, però no diguin que el 90% de la ciutat el compra aquest projecte, perquè això no és cert, i les dades en els comicis electorals així ho demostren. Hi ha una oposició molt rica, vostès han hagut d'agafar mesures de l'esquerra, com la tarifació social, que mai de la vida havien volgut sentir parlar, i aplicar-les per pal·liar la desigualtat i, per una banda, intentar-se posar la centralitat política.
No, dic perquè
clar,
la posició crítica i enfadada. Demano a la posició que s'hi
posi. Moltes gràcies. Carmela Fortuny, Núria Gibert, Sergio Vázquez, Ferran Villaseñor, Roser Casamitjana, Pere Soler i Albert Benejan. Moltíssimes gràcies al CEP per haver vingut i fins la setmana que ve. Recordem que aquest programa sempre el poden recuperar a Quart.cat. Moltes gràcies per haver vingut. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, "How do you do?" They really sing.